Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. L'Ajuntament de Sant Cugat haurà de fer-se càrrec de la construcció de l'escola La Mirada. Així ho ha anunciat el tinent d'alcaldia d'Economia i president del Consell de Barri de Vulpelleres, Carles Brugaroles, que ha assegurat que la Generalitat ha deixat ben clar. El govern de la Generalitat ha deixat ben clar que si el consistori no paga la construcció de l'escola, aquesta no serà una realitat. De fet, el govern local portarà al ple d'abril, el pròxim dilluns, una proposta per demanar a la Generalitat un nou conveni de col·laboració que inclogui la delegació formal de competència a l'Ajuntament per poder tirar endavant la construcció del centre educatiu. El consistori vol que el nou conveni inclogui l'aportació econòmica de 5,2 milions d'euros a la qual la Generalitat s'havia compromès en el conveni actual, que caduca el 25 d'octubre d'enguany. El foc s'escamparà per Sant Cugat durant 3 dies amb la desena edició de l'Encabronada, que comença aquest divendres amb el despertar del boc al pont de Can Bernet. Els Diables, que enguany celebren el seu 35è aniversari, han organitzat 3 dies de correfocs, tallers, concerts i tota mena d'activitats per a tots els gustos i edats. Al Parc de Can Bernet, la plaça de l'1 d'octubre i la plaça d'Octavià seran les principals localitzacions de la gresca, que enguany compta amb l'Esbar de Sant Cugat com a entitat convidada. Una Encabronada que és la protagonista absoluta de l'agenda santcugatenca d'aquest cap de setmana. Més enllà de la Festa dels Diables, Sant Cugat també acollirà el Mercat de Puces de l'Escola Joan Maragall i la primera jornada de videojocs en català, entre moltes altres activitats per tots els gustos i edats. Si volen saber on i quan se celebren aquestes i moltes altres propostes, poden consultar l'agenda de Cugat Mèdia a www.cugat.cat/agenda. La llista de sol·licituds amb la puntuació provisional per matricular l'alumnat d'infantil 3 es pot consultar a partir d'aquest dijous. Segons ha informat la Generalitat a través de la pàgina web, quan aquesta informació estigui disponible, les famílies rebran un missatge electrònic amb un enllaç per consultar les seves dades. El període de presentació de reclamacions s'allargarà fins al 29 d'abril i el sorteig per resoldre les sol·licituds empatades en punts tindrà lloc el 8 de maig. I en esports, el primer equip femení del rugbi Sant Cugat vol fer història aquest diumenge a la Guinardera als quarts de final pel títol de Lliga davant el Getxo. Les santcugatenques necessiten guanyar les basques per assolir l'accés històric a les semifinals de la Lliga Iberdrola.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions, comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, que us parla Alba Triador. Avui és divendres, 25 d'abril, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem el programa amb una tertúlia ciutadana amb Josep Amorós, Alba Roda i Laia Coronado. A continuació parlarem d'una de les cites culturals importants de la temporada, l'Encabronada. Ens acompanyarà la Júlia Molina, membre de Diables. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de serveis a les persones. Els Mossos d'Esquadra ens visitaran per parlar de la prevenció de robatoris a domicilis. I afegirem una mica de cinema, repassant les estrenes de la cartellera santcugatenca i quines són les sèries que no ens podem perdre a les plataformes de la mà de Dimitar Draganov. I per acabar, farem xerinola a la tertúlia del cor amb Eva Garrido i Cuca Fernández, que ens posaran a prova sobre la crònica Rosa i Social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Música. Faves comptades amb Alba Triador.
Quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí al Faves Comptades, comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la jornada de videojocs en català que se celebra aquest diumenge a Sant Cugat. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Josep Amorós, escriptor i professor, Albert Roda, president de l'Ateneu, i la Laia Coronado, periodista al Cugatenc. Molt bon dia, benvinguts, benvinguda.
Bon dia.
Com
bon dia.
Esteu?
Bon dia.
Molt bé.
Teniu ressaca encara de Sant Jordi? O ja l'heu passat?
No, jo penso que és un dia com un altre que qualsevol, però hi ha més emoció, diríem, no? Mm-hmm. Però sí, evidentment, ha sigut un dia fantàstic.
Laia, vosaltres vau tenir una feinada, eh?
Sí, jo una mica, però jo crec que en un té un punt de feina i de cansament, també.
Josep, com el vas viure?
Bé, jo, per sort, aquest any no tenia llibre, amb la qual cosa no he tingut promos, així és que...
L'has viscut com a lector, no? Com a ciutadà.
Ah, exacte.
Sense les signatures.
Sí, meravellós.
Escolta'm, abans de començar, però aprofito que tenim el Josep Amorós aquí per felicitar-te pel Premi Roca Awards de Literatura i Gastronomia en la categoria d'obra inèdita en català pel recull de relats Menú Degustació.
Sí, no faves contades.
No faves contades. Podia ser, també, eh?
Podia ser
un dels relats.
Sí, sí, exacte.
Es tracta d'uns guardons que reparteixen els germans Roca per posar en valor la literatura gastronòmica, que reivindiquen que va més enllà del receptari tradicional, no? L'entrega de premis ha sigut aquest dilluns, va ser a l'Espai Esperit Roca.
Sí, extraordinari, Sant Julià de Ramis.
A la fortalesa de Sant Julià de Ramis.
Com un niu d'àlides que veus tot Girona.
Us van convidar al menú degustació o no?
Oh, i tant.
Oh, i tant? Sí, sí. Home, quina enveja.
Que això és el millor premi, no?
Sí, 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 no, només per això ja val la pena.
El premi de degustació.
De veritat que sí, sí, sí.
El premi que, a més, de la dotació econòmica també consta en la publicació del llibre de la mà de Bacus Futur.
Sí,
no
segurament...
No sé si tens data de publicació.
Després de l'estiu. No sé si la idea és intentar arribar per la setmana del llibre, suposo que seria el més lògic, però ja ho veurem, tot dependrà de l'editora. Ja sé, en principi sé qui serà, no us ho dic encara. Uh-huh. I el segell serà un dels de Bacus Futur, que, com sabeu, és el fruit dels antics segells, dels segells amb més solera d'enciclopèdia, que se'ls va quedar a Bacus i que ara hi ha entrat al grup mediàtic del Jaume Roures, que al final és una injecció mediàtica i sobretot econòmica molt, uh-huh, molt, molt important de cara a la subsistència. Home, narrativa en català del grup és univers, suposo que anirà per univers, i és encantat d'anar a un segell que té un catàleg de pes considerable. Sí.
Tu esperaves rebre
no.
el guardó? Com ho vas rebre?
No, sincerament no, perquè a més ha estat com una mica un bolet. És a dir, són sis guardons.
És la primera edició, més a més, d'aquests
edició.
Premis?
Sí, neix amb una idea, doncs, de convertir-se en un premi internacional de pes. Veurem com provejar el cognom Roca, doncs ja vol dir alguna cosa, i sponsors de primer nivell, etc. Turkish Airlines, mm-hmm, Volkswagen, etc.
Sembla que hi era, no? També la gala d'entrega entregant d'aquests guardons.
Òbviament. Doncs són sis guardons, n'hi ha tres d'obra publicada, català, castellà i anglès, no francès, curiosament, com comentàvem abans amb l'Àlvar. Un de reportatge periodístic, i doncs n'hi ha dos d'obra inèdita, castellà i català. Tots els altres premis eren tractats gastronòmics. És a dir, l'únic que és pròpiament dita narrativa, o no, literatura narrativa, és el meu. Per això, doncs bé, jo quan el vaig agrair vaig dir, tinc la sensació que aquí sóc una mica un bolet. Mm-hmm. Al final és un recull de relats, i un recull de relats que està organitzat com si fos un menú degustació. Per això es titula així. És el nom també del primer relat, però després, doncs bé, hi ha tres relats que són els aperitius, n'hi ha tres més que són els entrants, n'hi ha un parell de més pes que són els plats principals, i després hi ha uns postres.
Hi ha petit fur o no?
I hi ha un tallat amb llet natural.
Mica. I maridatge? O ens esperem a descobrir-ho?
Sí, exacte.
No hi ha un desgraciat. Tallats, un tallat amb llet descremada, amb sacarina...
No, no, Álvar, això ja és per la vida de cadascú.
La decadència.
Clar, per la ficció ja saps que ens podem permetre.
Ara és curiós, estem amb la cultura de la gastronomia. A televisió, tots els programes acaben no menjant, no fent... O sigui, hi ha una cultura de la gastronomia brutal. I moltes vegades tampoc es fa massa pedagogia, vull dir, es tirarem a dir allà quantitat de menjars així grassosos, que no tenen cap mena de sentit, anem a dir, gastronòmic, però molt gastronòmic en el sentit, diríem, sanitari, però està ple, està ple.
De fet, em sembla que Catalunya és la capital mundial de la gastronomia aquest any, i tenim una mà de xefs impressionants i de restaurants reconeguts i d'altres sense reconèixer.
No, i són els llibres que es venen més, O sigui, són els llibres de gastronomia, són els llibres que es venen més.
Això no sé si em fa il·lusió, no?
Sí, sí.
Però sempre està bé, llegir sempre està bé.
Sí, esclar, jo com a anècdota...
Home, si ho va relatat, està molt bé.
Fixa't que en el meu no hi ha, òbviament, no hi ha cap recepta. No, n'hi ha una, però vaja.
Ets cuinetes o no ets cuinetes?
Sí, soc bastant cuineta, sí. Però també soc ordenat, soc d'aquests que vaig fent i vaig rentant. Sí. És curiós perquè el guanyador en la categoria en castellà inèdita és un tractat sobre el sake. I parteix de la base, que hi ha 120 tipus d'arròs per fer sake.
Sí.
És allò que et quedes.
No, és que cada població, cada ciutat, cada cultura té un munt de plats que realment nosaltres vam conèixer només una desena part de lo que es menja en el món, diríem, no?
Sí, sí,
per tant, és curiós.
Sí, sí.
Molt bé.
Entrem a matèria?
Sisplau.
El reconeixement.
Home, això ja era matèria, eh? Això era una bona matèria.
Era una bona matèria, i tant.
Gràcies, Alba.
De res, faltaria més. Sant Cugat acollirà aquest cap de setmana, de fet, aquest diumenge, una jornada de videojocs en català. És un acte que es farà a la sala Clave del Teatre La Unió. Serà un espai de joc presencial en català on els infants i els joves podran jugar en línia en el mateix entorn físic, diguéssim, a jocs com, jo aquest sempre dic que no el sé dir, EAFC25, que em perdoni algú si el coneix i es diu diferent, aquest el Mario Kart sí, ja l'hem jugat, el Just Dance o el Minecraft, entre d'altres. A més, a les 5 de la tarda hi haurà una xerrada adreçada a les famílies que es dirà A casa juguem bé a videojocs, que és una conferència creada per la revista lúdica de videojocs en català, per tal que les famílies entenguin el món dels videojocs i vetllin per un consum que sigui saludable, que sigui segur, que sigui responsable per part dels infants i els joves. Per començar una mica, quina valoració en feu d'aquesta jornada de videojocs en català que se farà aquest diumenge a Sant Cugat? No sé si creieu que aquest tipus d'esdeveniments són necessaris per fomentar també l'ús del català en l'oci digital, perquè també forma part de l'oci i sobretot de les generacions més joves.
De fet, jo haig de confessar que no he jugat mai a un videojoc.
No?
T'ho juro que no he jugat mai.
Mai és tard,
Ni al Tetris. Jo em vaig quedar al Tetris.
Bueno, aviam, si vol dir jugar... totalment addicte, anem a dir, a jugar.
No, mai. Però jugar no
però alguna vegada potser el Tetris, no sé, però la veritat és que no. Jo vinc de la generació que jugàvem a bales, o jugàvem a futbol a les places, o a cavall fort. No voldria ser un reaccionari en aquest aspecte. Jo penso que és una altra era en la qual necessita molta pedagogia, perquè entenc, i no conec massa el tema, però entenc que en molts videojocs hi ha la violència pel mig.
Ja de tot.
Moltes vegades. I llavors arriba un moment que dius, bueno, fins on arriba aquesta pedagogia, que pot ser una cosa, aquest congrés pot ser una cosa de màrqueting, que em sembla bé, però no res més. Vull dir, però si fan pedagogia activa, jo penso que estaria molt bé. I més a més, en català, evidentment, jo penso que pot estar bé. Jo inclús estic per anar-hi, perquè per entrar-me més de què va el tema. Perquè
segur que els teus nets hi juguen, no? Més o menys, o no?
Sí, els meus nets hi juguen. El paraulògic, aquestes coses, per exemple, no és un joc, però...
Bueno,
però
sí, si és un joc, sí, és un joc.
Sí, però no és videojoc, no?
Però no és un videojoc.
Però és internet,
sí.
Hi ha coses d'aquestes que sí, que més o menys entres...
Però també està gamificat, és un joc de català gamificat.
Sí, però entenem com a videojoc, d'entrada ja penso que és violent. És curiós,
potser,
eh? Vull dir,
és
perquè
aquí...
no tinc aquesta...
On hem de canviar la, sí, la mirada, sí, aquest... o la perspectiva, ah, mateix, i informar-nos de què és, no? I de quins tipus de videojoc hi ha. Laia.
Sí, jo jugava al cavall fort i a les bales també, i també jugava als videojocs. Sí.
Però bueno, dedica... I els escacs, i el sí, cartes, i el que sigui.
I a bàsquet, el que,
no?
Que
I a bàsquet, el
que sigui. Sí, sí.
I a futbol.
No, però vull dir que sí que ja soc d'una generació que he estat en els dos mons, però també és veritat que... És el que deies, que potser pensem en els jocs violents quan pensem en jocs multijugador i també d'algun tipus concrets, que és cert que són molt populars, però que no és l'únic tipus de videojoc ni multijugador, ni tampoc de, en general, no? Perquè el que dèiem de Tetris i de... també són videojocs, i després això, que hi ha molts tipus de videojocs. Hi ha des de videojocs que a nivell estètic i a nivell d'història són impressionants, vull dir, sí, obres d'art.
I a nivell de disseny són...
Exacte. De fet, els pressupostos d'algunes de les grans sagues de videojocs són superiors a les de les millors pel·lícules. Vull dir que hi ha una indústria del videojoc increïble.
Exacte. Mm. I sí que és cert que jo crec que hi ha també un cert punt de gènere aquí, perquè jo no he jugat tant a videojocs com el meu germà. I això, evidentment, va a persones, no? Vull dir que al meu germà li ha interessat més. Però sí que hi ha un punt de... Potser jo molt recentment sí que m'he interessat més per alguns jocs, perquè ja ho veig des d'una altra perspectiva, però durant una època que potser és quan més gent... O sigui, quan... No, l'adolescència...
Quan l'entorn, no?
Quan l'entorn... pues segurament els nois estaven jugant molt a jocs, i a mi doncs és com que no m'apel·lava, potser precisament perquè els videojocs dels quals potser es parlava a classe eren aquests més coneguts o més violents i tal, que potser a mi en aquell moment pues no m'interessaven. No dic que no estiguin bé, vull dir, igual m'interessaria jugar-hi, però no m'interessaven. I en canvi ara doncs he descobert altres tipus de jocs que tenen un altres vessants i que, bueno, pues sí que m'hi he posat una mica, no? I això, i després... bueno, això. I el tema del català, doncs, bueno, com en tants altres àmbits del món digital, doncs és un repte. Per a qualsevol llengua, en realitat, que no siguin l'anglès i una mica el castellà, però que sí que ens hi hem de posar, i és interessant que es faci això.
Benvinguda a la llengua. Jo crec que el fet diferencial és aquest. És a dir, benvinguda a la llengua en el món dels videojocs, perquè, és clar, la llengua d'internet és l'anglès. I la llengua de la xarxa, malauradament, és el castellà, ho sabem tots, ho hem d'assumir. Malgrat la Viquipèdia, malgrat tot el que vulguis, tot això, òbviament, el català ha fet esforços considerables. A més, penso que té una presència a internet amb una mitjana molt superior a altres llengües més poderoses, i amb un grau d'incidència important. Sí que és curiosa també la perspectiva de gènere que deies tu, tot i que ara no em voldria ficar-me en un jardí, perquè se suposa que les dones són més digitals que els homes, però torno a dir, no em vull ficar en un jardí. Bé, sobretot això, benvinguda a la llengua. I també és interessant el que deia l'Àlvar, que penso que sí que compta, o sigui, aquí és obvi que hi ha un punt de màrqueting, o sigui, aquí estem, no, un punt i coma.
Sí.
Mira, volia aprofitar la intervenció que feia la Laia, que parlàvem del videojoc i que parlem del català, perquè ara recordava que a casa meva tenim la Nintendo Switch, en aquests moments és com l'última consola que tenim, les altres eren la PlayStation 2, que és de fa moltes dècades, i la meva parella just consumeix uns videojocs d'una empresa que és catalana, que ha guanyat ja dos premis internacionals al millor videojoc, i que aquest any li han donat per un videojoc en català que es diu Neva, que és meravellós, que no hi ha cap tipus de violència, i que la indústria també a casa nostra, i que es pot fer el videojoc i en català i amb bandes sonores composades per artistes de la nostra terra, doncs també tenen projecció arreu del món, molt més enllà dels videojocs de la violència. Vull dir, per desestigmatitzar una mica aquesta mirada que a vegades hi ha, i jo crec que sobretot de generacions, potser de més edat, de que el videojoc es redueix només a la violència, no? O un tipus de...
Sí, sí, per desconeixement, és evident que sí. No, jo algunes vegades sí que vaig jugar poc, tres o quatre vegades. Un amic meu es va comprar una consola d'aquelles grans amb una cadira de competició, un volant, i feien carreres de conducció. I això em va encantar. Això va ser genial. No era com una mena de videojoc, però sí que era un tema de competició.
Però això era analògic.
I el de Matmà.
Això encara era analògic. Això era com el Comecocos.
Sí, sí, sí. No, però vaig quedar al·lucinat del que es podia arribar a fer amb el tema dels videojocs, amb aquest aspecte, sí, no? Però no m'hi he aficionat, evidentment no m'agrada. Tampoc m'agraden massa els jocs de cartes i tot així. Els escacs sí, evidentment els escacs sí, Però el joc és una mica de carrer. S'hauria d'intentar recuperar els jocs de carrer, també, no? Estaria molt bé.
Tot és trobar l'equilibri, no?
Sí, sí, jo penso que sí. Que realment, doncs, i, bueno, això enllaça amb el tema que després vols parlar, sobre el tema de la votació del jove de 16 anys.
Sí.
Realment, doncs, moltes coses també que tenen una certa influència també en aquest aspecte.
Creieu que és interessant que les institucions públiques, en aquest cas l'Ajuntament, promoguin aquest tipus d'activitat?
Sí, em sembla més interessant també aquest equilibri, no? A més, aquest factor de que sigui un espai de joc presencial, perquè tampoc és el mateix ben bé doncs, que hi hagi un espai més obert, o si fos a casa doncs, un espai compartit, per exemple, que no espais més tancats, que habitacions i tal, que pot tenir sentit d'intimitat, però que si estem parlant de menors, doncs bueno, sí que hi ha un factor de... Bueno, d'acompanyament dels pares o els responsables que és important tenir en compte. I, per tant, això, com crear aquests espais, no, que encara que sigui puntual, doncs, bueno, també genera una altra mirada, com més obert. I després, que sigui acompanyat d'això, una xerrada pedagògica, ho veig molt important, perquè, a més, és això. Jo fa poc vaig poder entrevistar a una experta que es diu Eurídice Cabanyes, que és com un col·lectiu que es diu Arts Games, que fan una feina molt interessant, i que em comentava tot aquest tema de... Bueno, que els videojocs no són només els violents i que això potencia una mica doncs, la presència i el coneixement del potencial que tenen els videojocs en àmbits com, per exemple, la participació ciutadana. És a dir, per exemple, crec que no recordo quin país nòrdic era, no sé si era Suècia o Noruega, no em sap greu, no de dir-ho bé, però van utilitzar un videojoc que es diu SimCity per que la gent pogués participar en la configuració com havia de ser una zona de la ciutat. Llavors és com que la gent s'ho imaginava a través d'un joc i clar, és molt més fàcil després tot això traduir-ho en, bueno, en una proposta concreta. Però, bueno, o sigui, hi ha molts potencials de gamificació, el que dèiem, no sé, de paraulògic, que, és a dir, va molt més enllà d'estrictament d'un joc de tiros, diguem.
Sí, l'altre dia, amb la Universitat de La Pau, bueno, fa temps, sí. Que recordo que els vaig comentar, dic, si féssim un videojoc per intentar, doncs, fer pedagogia de La Pau,
sí.
I intentar fer una relació entre la violència i La Pau, i llavors que guanyi La Pau. Per exemple, és un tema en el qual... però no, per desconeixement o així, no, em sembla que no n'hi ha d'aquests vídeos així que d'alguna manera doncs, puguin... No sé, potser sí,
perquè... N'hi ha alguns de civilitzacions que sí que has de tractar amb la resta de civilitzacions per evitar la guerra i que et destrueixin, bàsicament.
Sí, per això. No, que hi ha coses d'aquestes que...
Abans deies els escacs, també hi ha escacs en línia. Els escacs al final és això, Els Sims, són de l'època dels... Els meus fills són millennials i són els Sims són de la seva època. És un joc que...
És la casa que mai podrem tenir, la que vam tenir en els Sims,
Exacte.
És clar, però jo penso que és una tendència que potser ens la podríem recuperar, perquè era un joc molt complet i molt... I tenia punts pedagògics interessants i el fet que explicaves tu em sembla molt interessant.
Clar. Jo et dic, és per desconeixement i penso que hauria de conèixer més el tema per entendre molt més bé la joventut, perquè en el fons aquesta joventut està més avesada en aquests aspectes, no? El que passa és que tots aquests jocs sempre hi ha algú que guanya i algú que perd. I normalment el que perd...
N'hi ha que no,
Però, bueno, el dic jo. Així, a la meva ment, hi ha un que guanya i un que perd. I el que perd és segon. O sigui, m'entens? El segon sempre perd, però el segon també té uns valors.
No, el que perd aprèn.
Que aprèn.
O guanyes o aprens.
El que guanya no aprèn, però el segon és el que aprèn. Perquè llavors doncs, està preparant per poder fer el que passa amb el futbol. Quan tu anem a segon o tercer, et prepares més per guanyar el primer. Vull dir, el primer també és, també, evidentment. Però el guanyar o perdre és un concepte que en el món del videojoc s'hauria potser de revisar algunes vegades. Jo penso que sí, que igual hi ha alguns jocs que sí que plantegen això.
L'Animal Crossing o entre d'altres, que no es guanya ni es perd, però els jocs de taula també hi ha els guanyadors i els perdedors.
Però el món està fet amb una perversitat. La condició humana està feta amb una perversitat de guanyar o perdre.
Competir.
Competir.
No caldria competir, és a dir, podrien col·laborar també, no? En un joc determinat per construir alguna cosa en conjunt, per què no?
Sí, però la societat en si mateix afavoreix el que guanya. el posa dalt de tot, diríem, no? Llavors, mm. Llavors no, li tindria que posar dalt de tot el segon, que sempre...
Capitalisme, gràcies a Déu.
Ah, això mateix. Això mateix, vull dir, pel tema del capitalisme... Del tema...
Sí, però ara que dius, igual que hi ha jocs, o sigui, jocs de taula col·laboratius, també hi ha videojocs col·laboratius, i jo jocs de taula col·laboratius de videojocs no he jugat tant, però n'hi ha que són molt divertits, que t'ho passes molt bé, també. Hi ha alguns que diuen, no, perquè si no... No, però...
Hi ha un tema lúdic que està... Molt...
Exacte, ah, sí, sí.
Els Sims mateix, no?
Per exemple, no guanyes ni perds, sí. I en el temps que deies com Dona Nipau, n'hi ha un que conec... De fet, no sé si existeix a la vida real, però és un joc que s'explica en un llibre que es diu Demà, demà i demà, que de fet el recomano moltíssim per entendre el món dels videojocs, i que a més és una novel·la que enganxa moltíssim. És
està molt ben feta, sí.
Sí, i llavors hi planteja un joc que, ara no recordo ben bé la dinàmica que era, però és com tu has d'anar prenent decisions al voltant de com es fa una construcció en una fàbrica. I no tens molta informació. Has d'anar prenent decisions, però no saps ben bé què està passant. A mesura que avança el joc, t'acabes adonant de que tu ets un nazi, o sigui, ets una empresa durant el nazisme. I, per tant, les decisions que prenies, que feien augmentar, crec, com la productivitat i tal, al final estaves beneficiant el règim nazi. I, per tant, el joc guanya si perds, perquè si perds vol dir que no estàs sent col·laboracionista, no? Llavors és com anar-te davant d'això i ser capaç de perdre'n el joc. No sé ben bé com feia
dinàmica. De fet, el joc és un tema de manipulació, també. O sigui, poden tenir un sistema de manipulació. Tant per bé o per malament. Vull dir que, d'alguna manera, doncs, totes aquestes coses serveixen per manipular, anem a dir, l'opinió, diríem, no? I, per tant, manipular l'opinió està bé si, d'alguna manera, l'objectiu és un fet que no sigui la violència. Per mi és cabdal,
cert,
això. No?
És cert, però és difícil. Deixeu-me portar un momentet l'aigua al meu molí. Això és com, és com la literatura. És a dir, ens agraden els dolents.
Sí.
Els personatges que ens
agraden. Novel·la negra.
Són els dolents, clar. I potser ni tan sols no cal que sigui novel·la negra. Però els personatges bons són avorridíssims. No fotem.
Sí.
Tornem a la jornada. Hi ha una part que és el català i un altre objectiu de la jornada és aquest espai una mica de socialització més física, no? En un món que és digital. Creu que hi ha diferència entre jugar sol a casa i la Laia apuntava molt bé també fer-ho sol en un espai d'intimitat, que entenem que els espais d'intimitat també hi han de ser i a l'adolescència tots els hem necessitat, però potser és diferent estar unes quantes hores tancat en una habitació sol jugant que fer-ho, per exemple, al menjador de casa i fer-ho d'una manera col·lectiva amb la família, o fer-ho en un espai comú amb altres jugadors i jugadores. Creieu que és diferent i això també pot aportar beneficis? A vegades jo crec, Àlvar, que quan es parla també, no, de tornem a recuperar els jocs de carrer, els jocs de taula, un dels factors que ens impulsa a demanar això és aquesta socialització física dels nens i les nenes i que no sigui una interactuació només amb una pantalla i en línia, no? Potenciar aquests espais de joc digital, perquè al final la societat avança i no, si vivim d'esquenes la digitalització, crec que tampoc ens en sortirem, no? Però fomentar espais físics de joc digital, creieu que també pot ajudar i pot ser beneficiós? Que és diferent a fer-ho sol?
Bé, jo crec que sí, que evidentment tot el que es faci en comunitat jo penso que està bé. I per tant, bueno, avui en dia que tothom estem una mica més tancats a casa, que no sortim tant, que no socialitzem massa, i per tant les entitats és el que estem fent, intentar socialitzar molt més a la societat perquè d'alguna manera hi hagi una interrelació molt més dinàmica. Estem en una societat bastant tancada, gràcies al mòbil, als vídeos, és una manera diferent de treballar, a la qual doncs, no crea aquesta sociabilització. Jo me'n recordo que quan jo treballava, ara ja fa 7 o 8 anys que estic jubilat, però vull dir, però quan jo treballava, vull dir, esclar, quan anava jo a vendre o quan anava anem a dir a parlar amb algun client, tenia que fer 3 o 4 viatges amb la moto per anar a veure el client i parlar-ne, i d'allà sortia doncs, la comanda, o sortia un esmorzar, o sortia a parlar d'una cosa. Ara no, ara la gent està, la meva empresa, diríem que estan tots els executius allà amb l'ordinador, i no surten d'allà, inclús treballen des de casa. Vull dir, no veuen físicament a la persona que d'alguna manera li està demanant. O sigui, tot això s'està perdent, i hem de buscar noves fórmules de sociabilització. No, quines? No ho sé, però vull dir, però potser...
Noves o antigues, no sé si ho fan ara els nanos. Vull pensar que sí.
Igual no, les escoles que... sí, les escoles juguen al jardí, coses aquestes.
Però, sí, però mira, nosaltres quedàvem per anar a casa a l'Àlvar a escoltar l'últim disc de Led Zeppelin, perquè s'havia comprat i els altres no el teníem. I anàvem tots a casa a l'Àlvar a escoltar-lo. Doncs bé, amb els videojocs entenc que... No sé si fan el mateix, però... Penso que...
A la meva època, sí. No sé ara, com que també hi ha més, més jocs que pots jugar a través del Discord en línia, o sigui, et connectes i parles amb l'altra gent, no ho sé, però quan jo era més jove... Sí que anàvem a casa, no?, de qui tenia doncs, la consola amb el joc de moda, per dir-ho d'alguna manera, i feies una col·lectiva allà, i per torns, i compartir, i a veure qui, si eren competitius, qui guanyava es quedava i l'altre entrava, però també era una altra manera de,
doncs
de jugar, com si qui jugava al parxís.
No, cualquier tiempo fue mejor.
No,
jo penso que cada temps té les seves pròpies dinàmiques i jo penso que és un moment molt interessant, jo penso que és un moment precisament per això, perquè ens tanquem individualment i hem de ser conscients tots plegats de que hem de sortir més potser al carrer, hem de relacionar-nos més personalment. Totes aquestes coses a mi em dona la sensació que s'estan perdent i hem d'intentar recuperar, encara que no sigui la totalitat o la mateixa manera que ho fèiem nosaltres, però sí que d'alguna manera jo penso que és necessari, perquè si no ens quedarem...
Fins i tot els amics de xarxes arriba un punt en què vols desvirtualitzar.
Sí.
Exacte, eh? Sí, jo estic d'acord amb el que dieu de la individualitat, d'individualisme de la societat, està clar. El que passa que també, per exemple, els videojocs mateix també generen oportunitats de crear comunitats. Jo, per exemple, vaig estar uns mesos a Argentina fent un Erasmus i per un treball d'allà vaig acabar entrevistant a unes noies que tenien una comunitat que es diu Women in Games Argentina. I que, a més, estan també buscant ampliar en altres països, però que és superinteressant perquè em deien, diu, literalment això va començar perquè en convencions de videojocs ens trobàvem les noies al lavabo de dones, i de cop és com que descobríem que hi havia altres dones jugant a videojocs, perquè clar, videojoc tu pots posar-te un nickname, un nom d'usuari que en sigui anònim o que no pugui ser del teu gènere, no? I que, a més, les dones tendeixen a fer-ho bastant perquè, això també s'ha de dir, que hi ha un ambient en els jocs aquests multijugador potser més populars que pot ser molt masclista, molt també homòfob, molt racista, i que, a més, en les dones, que és potser més identificable perquè quan tens el micro poden sentir si ets una dona, i llavors hi ha dones que juguen amb el micro apagat o que es canvien, que es dissimulen d'algunes maneres, i, de fet, elles mateixes van fer una campanya en què posaven els millors jugadors de jocs concrets a d'Argentina o del món a jugar a un joc i els hi posaven distorsionada de veu perquè semblessin dones. I llavors es trobaven de cop que els deixaven de banda, que no podien jugar en equip, que... O sigui, se'n trobaven totes les discriminacions i l'experimentaven en primera persona i era evident que sabien jugar molt bé, no? Llavors, hi ha una mica doncs, tota aquesta dinàmica que també és una mica el que deia que pot acabar expulsant ja d'entrada que les noies joves doncs, potser ja no s'hi posin. I també llavors quan parlàvem amb aquesta noia em deia, ostres, doncs potser hi ha noies, també és veritat, que no acaben jugant aquests jocs multijugador, que van jugant doncs, jocs més offline o altres tipus de jocs que també són videojocs, però que potser precisament també no estan, per la indústria i el màrqueting, no estan posats en un lloc com tan destacat, no? No es volen vendre tant, com per dir alguna cosa del GTA o el Call of Duty, tots aquests que ens sonen molt, i bueno, potser hi ha un altre tipus de jocs que també són molt populars, però que senzillament no se'n parla tant. No
sé. Mira, una vegada el Francesc Garriga, el poeta Francesc Garriga, dies per Sant Jordi, em deia, no s'ha de llegir tant, eh? S'ha de llegir 4 o 5 llibres màxim a l'any, eh? El problema d'avui en dia és que hi ha molts llibres...
Mira, això m'ho deia per Sant Jordi, Josep Maria Jaume.
I que no se sap llegir bé. I no que sap llegir bé. Per tant, la pedagogia també, de saber llegir. Això passa amb els videojocs. Jo penso que s'ha de fer pedagogia per saber quins són els que teòricament són interessants i no són. Perquè hi ha una massificació tan brutal que algunes vegades dius, hòstia, això... Aquest llibre no porta res. La meitat dels llibres diuen pràcticament el mateix. La meitat dels llibres diuen... No sé si t'acord, Josep. I, per tant, s'ha d'intentar escollir molt bé el llibre, saber exactament... I això, aquesta pedagogia, falta, potser, no?
Potser precisament a la xerrada aquesta que hi haurà en aquesta jornada, no?, destinada així a les famílies en global per entendre el joc, per posar unes normes, uns límits, per saber què és massa i què és adequat.
Sí, però la notícia del Sant Jordi era... 2 milions de llibres venuts i 22 milions de recaptats. Saps què vull dir?
I el rànquing.
I el rànquing. Sí. Vull dir que...
Que torna a demostrar que tampoc en saben gaire de llegir.
Per això, que demostra que no saben... No, arriba un moment que dius, hosti, fem una mica de crítica també a les coses massificades que d'alguna manera ens donen la sensació de que quan més millor. I dic bueno, potser estaria bé, no tant, però llavors la indústria corresponent es queixaria perquè, evidentment, no fa... Però hi ha quantitat d'editorials, ara. Que està bé, sí, que està molt bé, però que moltes vegades ens falta, tots plegats, una mica més de pedagogia de saber llegir bé. Per això fem les presentacions de llibres i coses d'aquestes, perquè d'alguna manera la gent sàpiga...
També hi ha gustos per tots i moments per tots,
sí,
no?
Sí, no, això segur. Evidentment, no tot ha de ser tan correcte i que sigui, anem a dir, doncs, tot en fi, que tingui una lectura, doncs, interessant. Evidentment, ha d'haver-hi coses també que puguin ser una mica més frívoles, però dona la sensació de que estem en una societat que d'alguna manera estem vinculant a l'èxit de les coses, a la massificació,
no,
al capitalisme, la quantitat de 22 milions d'euros, sí. 2 milions de...
Home, no cal llegir Nietzsche cada dia, però llegeix-lo de tant en tant.
No, i tant. No, és evident que no.
Quina habilitat teniu per desviar-me els temes.
Fixeu. Hem acabat parlant de Nietzsche.
Sí. A mi ja m'ho diuen, sí. però és que jo penso que la transversalitat d'alguna manera educa també.
Som dispersos.
Tot es toca. Sí. Us trobarem diumenge o no a la conferència i aquesta jornada de videojocs?
Jo, si puc, sí. Ara m'ho estic... Quan ho he llegit així, he mirat, dic, aviam si podia passar, i tant. Sí, perquè penso que m'interessarà veure, aviam, que, almenys per educar-me,
no?
A mi també, per conèixer el tema, perquè ja et dic... Sóc un neòfit en aquest aspecte.
Acceptem el repte, va.
Accepteu el repte? Doncs bé, potser a la propera tertúlia ens digueu a quins videojocs us heu aficionat i si ho feu sols en companyia i si ho feu en català o amb altres idiomes.
Sí, no, obre la ment, també, els videojocs, els reflexes.
I habilitats,
i així,
eh?
I les habilitats, anem a dir, per estar amb l'ordinador.
Escolta, hi ha en català, això és...
Això sí.
Tanca-ho aquí, perquè és que és el punt...
I de codi obert, també.
I de codi obert, també.
Ja hem parat,
ja no. Ja hem arribat,
De l'1 dels 18 anys i 16 anys...
No hi arribem. Vinga, vine dimarts que ve, que l'aprofitaré.
Jo que estava en desacord.
En parlarem perquè portarà cua, eh? Segur, comencen els tràmits...
T'has salvat.
Primer educa.
La ministra...
Primer educa, després vota.
Per context amb l'audiència, que jo els havia passat els temes a l'Àlvaro, la Laia i el Josep, i a part del tema dels videojocs els hi proposava parlar de la nova llei que pretén rebaixar l'edat de votació als 16 anys, i una de les preguntes era, bé, doncs una primera...
Sí o no.
En parlarem, perquè segur que portarà cua i generarà debat, n'estic convençuda. Àlvaro, Laia, Josep, molt bon cap de setmana.
Gràcies.
Igualment, gràcies.
Gràcies. No.
Entengueu i en pugueu gaudir, que sempre està bé tenir...
Un altre dia parlarem de la formació professional.
Vinga, mira, podem parlar amb la Lourdes, perquè també n'és professora. Parlem un altre dia.
I trobo ideal.
En parlem un altre dia, perquè és que si no tinc temps de parlar de les mones. Deixem-me parlar de coses dolces. Moltes gràcies, bon cap de setmana.
Bones vacances.
Adéu, bona vacances.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, el Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Aquest any és un any molt especial pels Diables de Sant Cugat. D'una banda, celebren el seu 35è aniversari i de l'altra, arriben a la desena edició de l'Encabronada, que comença aquest vespre i que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Per conèixer tots els detalls, tenim amb nosaltres a Júlia Molina, membre dels Diables i la creadora de la Comissió de Gènere de l'entitat, i a Lluís Martínez, un dels fundadors dels Diables, un dels veterans que ja hi eren aquests 35 anys enrere, eh? El 90, que faig de memòria, però sí, no? El 90. Escolta, comencem pel més bàsic, que jo crec que no hi ha cap despistat ni despistada, però si algú acaba d'arribar a la ciutat, no la coneix, és el primer finals d'abril, de principis de maig, que trepitja Sant Cugat, què és l'Encabronada dels Diables? En què consisteix? Què s'hi trobaran?
Aviam, l'Encabronada va ser una idea d'una persona que ens estimem molt, que ja no la tenim a la colla, en Roger Ricard. Va ser una de les seves anades d'olla, per dir-ho d'alguna forma, però, bueno, com sempre, ens va engrescar a tots. I en realitat ja havíem parlat moltes vegades de fer... O sigui, els Diables només participaven per festa major. Llavors, teníem ganes de poder tenir allò, un cap de setmana de Diables.
Com la vostra diada, per entendre'ns, no?
Exacte, que fos
no?
la diada, doncs, igual que hi ha la diada castellera, la diada de bastons, tothom, doncs també tenir la diada de Diables.
I vau anar per llarg, eh?
I aquí va néixer l'Encabronada. Va coincidir també després que ja teníem la Bèstia de Foc.
Clar, venia de la Festa del Foc. Nosaltres vam començar a fer com la Festa del Foc, i llavors quan va sorgir la idea de tenir com una bèstia i de donar-li com alguna peça més a la colla, va sorgir com aquesta Encabronada en si, que és la Festa del Boc, de que celebrem que després de la llegenda hem recuperat el boc, ha sortit de l'infern, i per tant és com el cap de setmana del boc, el cap de setmana de diables, que abans era l'antiga Festa del Foc.
Pels que no hi hagin anat mai, 3 dies de festa intensa, i suposo que ja teniu les piles carregades perquè us espera, sí, us espera feina. Què veuran? Molt foc, evidentment.
Molt foc, molts tabals, i moltes activitats relacionades amb tot el que fem diables en general. Vull dir, molt foc, avui tenim correfoc infantil i malabars, demà tenim la planta de bèsties, el cercle de bèsties i el percofoc, que el percofoc és una mostra de tabals relacionats amb el món del foc, on actuen els nostres tabalers, i a la nit el bany de foc, que és el gran espectacle que tenim nosaltres amb tot el foc.
Enguany serà la 10a edició, la primera dècada de l'Encabronada, i a més és un any molt especial pels diables, ho dèiem al principi, ja que feu 35 anys. Com encareu aquesta doble celebració tan rodona?
Bé, l'Encabronada amb moltíssimes ganes, amb moltes activitats, i no només de foc, sinó que a més aquest any també hem convidat a l'Esbar, a l'Esbar de Sant Cugat, com a colla convidada. Ells participaran també amb una part de l'espectacle amb els diables.
També estan d'aniversari.
Ells també estan d'aniversari. Bé, una forma també d'integrar, vull dir, allò que va començar com Profeslo i la coordinadora i tot això.
El carnaval, eh?
Exacte, va començar fa molts, molts anys. Bueno, ha anat tenint, s'ha anat com densificant, i realment ara hem arribat a un punt en què col·laborem molt totes les entitats.
Aquestes sinergies que generen entre la cultura popular.
Fa un parell d'anys vam decidir que, bueno, abans cada any venien els geganters i llavors intentàvem fer coses com amb totes les entitats durant l'Encabronada, i fa un parell d'anys vam decidir que cada any escolliríem alguna entitat, bé per si celebraven alguna cosa en concret o perquè anàvem rotant. Llavors vam aprofitar que aquest any l'Esbar feia 50 anys per convidar-los per fer sinergia. Llavors, com bé ha dit el Lluís, avui fan activitat ells. Diumenge faran una taula rodona sobre cultura, folk i així. I nosaltres, com a Encabronada dels 10 anys, el que hem fet és fer el de sempre, estar allà i celebrar-ho com nosaltres sabem que és fent foc.
El tret de sortida serà aquest vespre, a partir de 9:15, al camí del pont de Can Bernet, amb un concert, el Despertar del Boc i el Correfoc Infantil, que ara ens explicaves. Per què està pensada aquesta primera jornada de l'Encabronada?
Avui és més... O sigui, el tret de sortida com de foc, sí que és veritat que el donem a les 8:30 anant a invocar el boc i tot, però sí que és veritat que comencem a les 6:30 amb una activitat pels més petits, que és que es puguin fer una massa així com de manualitat i puguin tenir com una estructura de massa per anar a buscar el boc. Jo crec que avui sempre ho enfoquem als més petits.
És una bona manera, no? També per entrar en contacte, si no ho hem fet encara,
exacte,
amb els diables.
Exacte, el correfoc infantil, el correfoc jove, que és menys potent que el correfoc adult que tenim, per exemple, en una festa major o que demà el bany de foc. Els més petits són qui van a buscar el boc, són qui l'acompanyen fins a la plaça on es passarà tot el cap de setmana, i jo crec que avui és un dia com molt familiar.
És el protagonisme, no?, també dels més menuts d'aquesta festa que s'allarga durant tota la setmana.
Una mica és això, vull dir, que puguin venir les famílies, i ho encarem tot a la llegenda del Boc i del pont de Can Bernet. Doncs, bueno, i tot encara
foc i cultura.
Sí, una mica sí, i també sabem, vull dir, que els nanos a les escoles també treballen i també els expliquen les llegendes. Doncs, bueno, doncs avui és una mica, doncs això, seria com més infantil, més familiar, i demà ja una mica més canyero.
Demà una mica més canyero.
Al final, els recorreguts que fem, tant avui com demà, passem per carrers que marquen la llegenda. Mm-hmm. Al final passem per aquí, per Plan Hospital, que és on la Maria se suposa que va parlar amb les bruixes, que la van portar a l'infern i tot, i després el pont de Can Vernet, que és el pont que es va construir perquè el poble tornés a tenir aigua. Vull dir que és tot com molt simbòlic i perquè els infants coneguin la llegenda.
És la millor
d'una forma
manera
més amigable, que no el bany de foc, que també expliquem.
Que potser fa cert vertigen si és la primera vegada.
Exacte.
I ets petit, eh?
Sí.
De fet, al despertar del Boc ara comentàvem com el correfoc i el bany de foc a la plaça d'Octavia dissabte són alguns dels clàssics de l'encabronada que no hi poden faltar mai. Quines són les activitats que diríeu que són les més multitudinàries d'aquests tres dies i que la gent espera amb més ganes?
Jo crec que són la baixada i la invocació allà. Els últims anys ha estat molt amunt l'espectacle de malabars, mm-hmm, perquè tenim un creixement molt fort al grup de malabars i tenim un grup de malabars molt, molt xulo.
I molt potent,
que està fent uns espectacles, mm-hmm, molt xulos i molt potents. I jo crec que la plaça s'omple molt per veure aquest espectacle, perquè al final és algo molt visual i que la gent flipa, perquè al final són malabars amb foc, uh-huh, i de dissabte el percufoc i el bany de foc. Són com, uh-huh, jo diria.
Sí, Lluís, coincideixes?
Sí, totalment. Sí, sí, amb els malabars, a més, és una passada. Ara hi ha moltíssima gent de la colla que fa malabars, i els malabars amb foc a la nit, a més, són molt espectaculars. Hi ha qualsevol història, qualsevol aparell que faci llum, que faci una mica de foc i tal, allà és.
I més ara que hem introduït els joves també en aquest espectacle de malabars, que també són un grup superpotent. Tenim els malabars joves i els que veure al final infants que són adolescents, mm-hmm, però també fa com respecte a veure'ls allà fent malabars amb foc, i jo crec que impressiona molt.
L'any passat el pressupost es va veure reduït en un 50% en un context de dèficit econòmic de l'Ajuntament. Enguany, quina és la situació?
Ai. Suposo que, com totes les entitats, sobrevivim com podem. Intentem mantenir tot allò que podem. De tant en tant, sí que com a entitat, uh-huh, hi ha hagut algun bolo, per dir-ho d'alguna forma, i evidentment aquests cèntims van a petar a la colla, al fons, perquè sabem que després la subvenció es retalla.
Bueno, també és veritat que aquest any, com que celebràvem 10 anys, i és un número rodó, que és allò que l'Ajuntament va dir que
tindria en compte,
hem aconseguit com rascar per aquí. A més, com que ho estem lluitant perquè sigui festa del poble, també l'Ajuntament aporta gran part del pressupost d'encabronada, perquè al final estem aconseguint que sigui un acte de ciutat que organitzem conjuntament. Al final hem estat els últims 6 mesos organitzant-me amb l'Ajuntament i comptant molt amb el pressupost que ens ha estat ajudant, però sí que és veritat que també molta part del pressupost ve de bolos i de les nostres subvencions.
Mm-hmm. Us agradaria fer més bolos?
Sí, si es pot, sí.
Sí. Tot el que sigui agafar una massa i cremar...
No?
Sí, i a més ara, en aquests moments, vull dir que jo crec que l'entitat, ara som molta gent.
En segons les dades, som 400, actiu uns 250. Sí.
Clar, això vol dir que si surt algun bolo, pues sempre hi pot anar gent. Mm-hmm. Millor no anirà tota la colla, evidentment, però sí que algú hi
teniu bona massa.
Algú hi podrà anar.
Mm-hmm. La majoria de les activitats que feu, evidentment, tenen a veure amb el foc, per això sou els diables. Mm-hmm. Què necessita saber la ciutadania en aquest sentit? Quines recomanacions feu per participar en totes les activitats i que sigui d'una manera segura?
Bueno, tenen,
els habituals ja ho saben,
sí,
eh?
Sí, tenen les recomanacions, sobretot les recomanacions les tenen al programa, per tant, sempre que les vulguin buscar estan allà.
Es poden consultar.
Igualment, sempre diem roba de cotó, que no es cremi, no podem entrar vidre als correfocs, no tirem aigua als diables, barret de palla o cobrir el cabell, cobrir-nos els ulls, però que no siguin amb ulleres de vidre, sinó ulleres de protecció.
Com les que porteu els diables, per entendre'ns, eh? Aquestes de treballar a l'obra.
Màniga llarga, texans, sabates que no siguin de poliestirè, no es diu poliestirè.
Bueno, de fibra sintètica.
Sí, de fibra sintètica.
Poc inflamable, vaja.
Exacte.
Tot poc inflamable, cos cobert.
I també una de les coses que li demanem a la gent és que intentin no interferir
que tinguin respecte.
I respecte, vull dir, els diables passen. Es pot muntar on no passaran, amb un correfoc, evidentment, i, i és el joc. D'això és. Però, bueno, doncs, molt del no passaran i al cap d'un minut, doncs ja està, s'aixeca el no passaran i es passa. I es torna a muntar un altre una mica més enllà. Vull dir, no hi ha problema. De la mateixa forma que tampoc no agafaran els diables. Deixem-s'hi de casa, ens posem al seu costat i el diable ja ens passarà el braç per sobre l'espatlla i ens portarà a ballar i a saltar i el que sigui. Però que no sigui la gent, el públic, qui ho faci, perquè si no llavors t'estiven de la capa, pots caure, si caus vol dir que la massa encesa ja no està en l'aire, sinó que està a l'alçada, potser, de les cares, i això ja és perill, ja pot ser perillós.
Tinguem molt en compte que som el públic, no, bàsicament, i que ens conviden i ens ve de gust participem-hi, però mentrestant això, no prenguem el protagonisme quan no ens toca.
Això el diable és molt important, sobretot amb el bany de foc, que al final hem de tenir en compte que, tot i que és un espectacle de foc i que la gent s'hi pot posar sota, estem fent una representació i, per tant, els diables que estan allà quiets amb l'estructura perquè la gent pugui ballar sota el foc, és molt important respectar-los perquè no caiguin. Són estructures que no són carretilles normals, que no són les masses que portem als correfocs i que s'ha de vigilar perquè al final estem jugant amb foc i hem de deixar passar, hem de poder completar les escenes perquè l'espectacle llueixi i perquè tothom el gaudeixi.
La gent en general entenc que respecta bastant,
sí,
no?
Sí, però tampoc està de més anar-ho recordant.
I tant. Mira, parlant de seguretat, en un altre aspecte, des de l'any passat a l'encabronada que compta amb el punt Lila, del qual Júlia Tonet és la responsable, a més ja ho dèiem, que de fet és la creadora de la Comissió de Gènere dels Diables, què et va animar o què us va animar a crear aquesta comissió i quines són les principals línies de treball, no? I per què és necessari també tenir aquesta perspectiva de gènere?
Crec que vivim en una societat on tenir una comissió de gènere dins d'una entitat de cultura popular és necessari. Al final som referents de cultura, treballem amb infants i fem... A mi em va venir sobretot perquè fem una festa molt gran, que és l'Encabronada. Al final hem d'assegurar-nos que siguin espais segurs i lliures de violències masclistes i sexuals i LGTBI-fòbiques. I d'aquí va néixer la iniciativa de tenir un espai segur dins d'Encabronada i de voler-lo fer dins d'Encabronada, doncs vam crear una comissió dins de la colla, vam aprovar el protocol farà 3 mesos i llavors ara Encabronada compta amb Punt Lila, compta amb espais segurs i jo crec que com a referents de cultura crec que hem de lluitar per tenir una via més feminista i, per tant, per aquí anàvem.
Quanta gent participa de l'Encabronada? No sé si teniu xifres, tot i que és complicat, tenir...
Mira,
quanta gent calculeu que durant els 3 dies participa
a la festa? A part de comissió de gènere, jo també porto el vestuari. Per tant, avui tenim el 100% del vestuari ocupat.
Uau. I jo algú s'ha quedat sense poder...
De la gent que s'ha apuntat, no.
No, vale. Si no, és per haver anat tard, eh?
De la gent que s'ha apuntat, no. I jo crec que tenim uns 150 trajes o així. Per tant, avui estaven tots ocupats. Més tots els voluntaris, jo crec que movem unes 200 persones de la colla durant el cap de setmana.
Aviat és dit, eh? Sí. Parlem, ens queden 3 minuts per acabar. Parlem una mica de la salut de la colla. Ens dèieu que sou uns 400 diables. Avui 150 vestits ocupats més els voluntaris. Com ha evolucionat l'entitat en aquests 35 anys d'història?
Uf!
Eres al principi, Lluís.
És una borrada. Vull dir, la primera colla érem 15 persones i vam fer 15 vestits que ens els vam pintar nosaltres, que els banyàvem amb àcid bòric,
vestits que avui es veuran aquests vestits
de 15 a 400 i ha sigut una evolució brutal. Sí que és cert que potser algun any ha hagut una mica de baixada o de, més que de baixada, de fluixar el ritme de creixement, però que després continua creixent. Tenim llista d'espera de diablons...
Exacte, anava a dir, és Vox Populi que tenim... No, de llista d'espera de totes les seccions.
De diablons, de diables adults...
De totes les seccions tenim llista d'espera. Nosaltres sí que entenem que som com... És el que et deia, som 400 dins de la base de dades, però fluctuem molt a nivell implicació. Llavors, nosaltres a final d'any valorem quina implicació hi ha hagut, quina activitat hi ha hagut de gent, i llavors valorem si es pot, si podem deixar entrar gent o no.
D'acord.
Depèn de la gent activa que siguem en aquell moment.
Això ja sembla el Barça, que no tothom...
No tothom s'hi pot... Per això és tan important que la gent... Per això insistim tant en que la gent s'apunti a les actuacions i així, per tenir com un recompte de la gent que ve, de la gent que participa i de la gent que està activa.
L'any passat fèieu una crida a joves d'entre 13 i 17 anys per incorporar-se als tabalers. Veig que ha funcionat.
Ha funcionat.
Per tant, no és una necessitat que calgui repetir, si teniu llista d'espera.
No, tenim un grupazo, va funcionar la crida, i tenim un grupazo de joves tabalers, els taballoves, perquè al final són amb el grup de joves. Tenim un grupazo de tabalers joves, tenim un grupazo de tabals infantils, tenim un grupazo de tabals adults. Vull dir, ara mateix jo crec que la salut de la colla està molt bé.
Ara podem parlar de bona salut.
Sí, sí.
Doncs escolteu, celebrem aquesta bona salut dels Diables amb aquests més de 400 membres a la base de dades. Celebrem també que ja no calguin fer crides perquè teniu llista d'espera, que la gent prengui paciència, no? Que segur que en algun moment o altre pot entrar i pot participar de les festes dels Diables. Que tingueu molt bona encabronada, molt bon desè aniversari d'encabronada, molts bons 35 anys de Diables, que ja veiem que tenen salut, frena 40, 50 i molts més. Júlia i Lluís, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
A vosaltres.